Notícies Migdia, amb Núria García.
En un moment en què la contaminació provoca a Sabadell 135 morts anuals prematures, la necessitat d'aplicar accions per lluitar contra la problemàtica es converteix en una obligació. Institucions i experts en la matèria es donen cita avui i demà a Fira Sabadell per debatre mesures que ajudin a combatre el canvi climàtic i que, de retruc, millorin la qualitat de vida dels ciutadans. Tot plegat en el marc del primer congrés de qualitat de l'aire que es fa al recinte firal de la Gran Via entre avui i demà. Antoni Pòveda, vicepresident de l'àmbit de mobilitat, transports i sostenibilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha fet una crida des del certamen a la implicació de tothom per prendre seriosament aquest tema.
Sembla que ara per ara, doncs, aquest tema, ja dic, no està en l'agenda política immediata. Jo crec que hauríem d'intentar entre tots, respectant doncs, els problemes que té el país, que els té, i que s'han de treballar i que s'han de tractar, doncs intentar que les coses tan importants com aquesta, que afecten a la vida, a la salut de les persones, no s'aturin.
Entre els temes que s'han posat a debat en la primera jornada del certamen hi ha les anomenades zones de baixes emissions. De seguida hi entrem a fons, però aquest dijous 24 d'octubre hi ha d'altres temes damunt la taula que repassem tot seguit.
Titulars.
La plaga de xinxes als merinals persisteix dos mesos després. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els tràmits administratius han alentit el procés per netejar el bloc situat al número 10 del carrer Tibet, de manera que els veïns continuen patint les conseqüències dels insectes, malgrat que el pis focus es va desinfectar fa setmanes. Un cop es desencalli el procés, l'empresa antiplagues avaluarà cadascun dels habitatges per poder determinar quin és el grau d'afectació i quins tractaments cal aplicar.
Mor Víctor Barahona, locutor de l'EAJ20, l'antiga Ràdio Sabadell.
La seva inconfusible veu s'ha apagat als 91 anys. Paquita Olgado, que va compartir molts minuts de ràdio amb Barahona a la dècada dels 70, ha destacat la personalitat en la veu del locutor local.
El Víctor era un home molt emblemàtic, tenia una veu molt radiofònica. Vull dir, en aquell temps tenia que veure molt això, que la veu fos radiofònica. I llavors doncs, feia anuncis, llavors que es deien cunyes, llavors tenia programes, estava junt amb el Pepe Sánchez, amb l'Aurora Tricuera, amb la Delina Castillejos. Vull dir, llavors, en aquell temps, la ràdio era quasi una mica com a segona casa nostra.
Víctor Barahona rebrà l'últim adéu demà en una cerimònia al tanatori de la ciutat.
Pendents de si el Barça B comptarà o no amb Ansu Fati i Carles Pérez contra el Centre d'Esports, diumenge s'enfrontaran els dos equips amb les millors estadístiques del grup.
Els arlequinats invictes a domicili són la millor defensa del grup amb només dos gols rebuts. D'altra banda, el filial blaugrana, també invicta el Johan Cruyff, compta amb el millor atac a casa amb 9 dianes a favor.
Aprofundim en els números d'un i altre equip a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Després del pas de la llevantada per Sabadell i les seves conseqüències, què ens espera de cara a les pròximes hores? Xevi Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs la situació meteorològica d'aquest dijous, la veritat és que ja és força més tranquil·la que no pas la de les darreres jornades. Aquest dijous s'ha llevat amb un ambient en general força serè, tret, això sí, d'alguns punts de la Catalunya central, on aquí les boires han estat presents i els hi ha costat fins i tot de desfer-se. De fet, hores d'ara encara queden algunes boires en forma d'estrats baixos en alguns punts concrets algunes fondalades concretes de la depressió central. A la resta, insistim, ambient assolellat i amb unes temperatures que, si bé feia fresca a primera hora del matí, esperem que ara, doncs, pràcticament a aquesta hora del migdia, l'ambient ja sigui força suau. De fet, aquestes temperatures, de cara als propers dies, esperem que es vagin enfilant, sobretot les màximes, i l'ambient, insistim, serà molt agradable als centres de la jornada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Doncs a aquesta hora continuen tallades 13 carreteres al llarg de la xarxa viària catalana després de les inundacions provocades pel pas del temporal per Catalunya, però a aquesta hora La circulació està tranquil·la a la resta de vies catalanes. Ja s'ha normalitzat el trànsit a la Roca del Vallès, a la C14-15C, que s'ha reobert després que hi hagués un vehicle avariat i que s'hagués de tallar durant una estona. El mateix ha passat a la Nacional 2 de Manzanet de la Selva, que estava tallada en els dos sentits per un vehicle avariat, però ara ja s'està circulant amb normalitat. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Borja Mariano, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquest moment s'ha d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per la forta llevantada s'ha de circular amb limitacions en algun punt de la R1, la línia del Maresme, la qual cosa genera demores en tots dos sentits que poden superar els 15 minuts. D'altra banda, a causa d'una mobilització a l'avinguda del Tibidabo de Barcelona, les línies de bus es veuen afectades. La resta de transport públic circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen els diferents operadors. Això és tot al moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La implantació de zones de baixes emissions com la que entrarà en vigor a Barcelona l'1 de gener de 2020 és una de les mesures d'impacte per millorar la qualitat de l'aire. No obstant això, s'hauria d'emprendre de forma consensuada amb tots els municipis afectats i anar en sintonia amb altres mesures de reforç del transport públic. Aquesta és una de les principals conclusions que s'ha posat sobre la taula en el primer congrés de la qualitat de l'aire que s'està fent avui i demà a Fira Sabadell. Un total de 95 ponents participen en les 22 sessions de treball organitzades per abordar la problemàtica de la contaminació i buscar mesures per combatre-la. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Les administracions ho tenen clar. Calen mesures contundents per millorar la qualitat de l'aire. La principal dificultat, però, és consensuar-les. En el cas del Vallès Occidental, la creació de la zona de baixes emissions l'afectarà de forma directa, malgrat que la mesura no s'ha acordat amb cap administració del territori. Així ho lamenta l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Les ciutats no estem emmurallades i, per tant, el que passa en una ciutat ens acaba afectant a l'altra. Deixeu-m'ho dir així, des del nostre punt de vista creiem que no té massa sentit doncs, que se situï una zona de baixes emissions a Barcelona i, per tant, que la ciutadania, en aquest cas, deixeu-me fer ara de comarca, si em permet doncs, el president del Consell Comarcal, doncs, que quan la gent de Sabadell o de la comarca se n'hagi d'anar a Barcelona, doncs, evidentment es vegi afectada per aquestes mesures i que, en canvi, nosaltres tenim una part molt important de l'àrea metropolitana i de gent de Barcelona que ve treballant als nostres polígons i que, en canvi, doncs, no tingui la mateixa comparativa.
El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antoni Poveda, coincideix amb Farrés i s'ha mostrat especialment crític amb el que considera una baixa implicació per part de la Generalitat.
El que hem d'aconseguir és que aquest tema de la contaminació sigui realment un problema doncs, dels principals problemes que té el país. I si el país i el Parlament de Catalunya i el govern no avança amb una llei de canvi climàtic, d'una vegada per totes, això estarem durant molts anys com ho estem. Perquè el que estem veient a altres àrees metropolitanes i a altres zones d'Europa és que ja porten anys treballant tot això.
Des de la Generalitat, la directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, s'ha defensat assegurant que l'aplicació de la zona de baixes emissions no ha estat una mesura improvisada, sinó tot el contrari.
No és que ara ens posarem a veure com venen els de Terrassa o els de Sabadell o els... Això ja fa molt de temps que dintre del marc de l'ATM, en el qual hi estem tots representats, s'està abordant. De fet, una de les poques inversions que hi ha hagut de creixement durant aquests dos últims anys, perquè aquest compromís d'entrar en funcionament la zona de baixes emissions l'1 de gener del 2020 es va fixar el 2017. Des del 2017, Ferrocarrils de la Generalitat ha allargat estacions tant a Sabadell i a Terrassa i, evidentment, tota aquesta millora del transport públic, aquest increment del transport públic.
En el marc del Congrés de la Qualitat de l'Aire, que s'ha dedicat un minut de silenci a les víctimes de la llevantada d'ahir, també s'han posat sobre la taula mesures concretes. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha presentat 15 propostes als alcaldes per anar aplicant als seus municipis mentre redacta el Pla de la Qualitat de l'Aire de la comarca, un document que s'està fent en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
I què en diuen els experts del CSIC, els ecologistes en acció i l'àrea metropolitana de Barcelona, entrevistats al cafè de la ràdio d'aquesta emissora? Doncs veuen amb bons ulls l'aplicació de zones de baixes emissions i consideren la mesura més valenta aplicada fins ara.
Marc Iglesias, responsable de projectes de mobilitat neta de l'àrea metropolitana de Barcelona, considera que totes les ciutats grans haurien de tenir una zona de baixes emissions al seu voltant. Per això confia que l'experiència de Barcelona es pugui arribar a implantar en altres punts de Catalunya.
Estem treballant també per extendre aquesta col·laboració administrativa també fora de les fronteres i tots aquestes mesures que l'àrea metropolitana està desplegant de forma pionera es puguin replicar amb l'ajuda dels ens locals i també de la Generalitat a la resta de municipis fora de l'entorn metropolità.
No obstant això, des del CSIC, Xavi Carol admet que el país ja està anant tard en matèria de mobilitat sostenible.
Nosaltres aquí a Catalunya hem fet coses molt valentes en mesures perquè seguint la normativa europea ho hem aplicat, mesures de cara a la indústria, mesures de cara a com es fan les obres, mesures de cara a tenir un transport públic molt net, etc. No? Però en aplicar mesures per reduir el nombre de cotxes i afavorir el transport públic o el transport més actiu.
Des d'Ecologistes en Acció van un pas més enllà i aposten per fer pagar per utilitzar el cotxe, ho ha explicat Maria García.
Estem plantejant una taxa, ja existeix a Estocolm, que va ser dels pioners, va reduir el 30% del trànsit i de les emissions en el minut zero i aquesta recaptació, a part, pot augmentar el finançament del transport públic. Nosaltres el que estem plantejant, a més, és una proposta diferent, que és que apliqui a tots els vehicles una taxa de 10 euros diaris i gratuïta a tres ocupants, a tres o més ocupants, que a més demanem que tinguin un carril, un viari propi. O sigui, afavorir la compactació de la mobilitat.
En tot cas, els experts també assenyalen que cal aplicar mesures més enllà de la mobilitat perquè la indústria, assenyalen, també és font de contaminació.
Notícies migdia.
Tanquem el bloc dedicat al primer congrés de la qualitat de l'aire i abordem d'altres qüestions. El bloc infestat de xinxes dels Merinals encara no està desinfectat. De moment només ha pogut actuar en el pis Focus, el que el propietari inicialment es negava a deixar actuar l'empresa de desinfecció. Durant aquesta setmana s'ha tancat l'expedient administratiu que ha de permetre entrar a la resta d'immobles afectats. Els veïns alertaven d'una nova plaga d'insectes a finals d'agost, és a dir, ja fa gairebé dos mesos. És el tercer estiu consecutiu que els veïns dels Merinals pateixen l'aparició de xinxes en els seus domicilis.
De moment, l'Ajuntament de Sabadell ja ha pogut accedir al pis focus de la plaga de xinxes. Fa dues setmanes, l'empresa de desinfecció va entrar a l'immoble i va poder fer una primera actuació. Ara, però, cal que intervingui també a la resta dels 10 immobles que els veïns van alertar que estaven sent víctimes de les picades de les xinxes. Ho ha explicat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
El que es va fer fa dues setmanes va ser la intervenció al pis d'aquella persona que no deixava entrar. Nosaltres el dilluns ja vam tancar l'expedient o aprovar el decret per part de la regidoria de salut que podia donar llum verda entre els diferents altres pisos i ara estem pendents d'una validació administrativa per poder dir als veïns quin dia anirem a fer l'anàlisi i després l'empresa determinarà el tipus d'actuació que s'ha de fer a cada pis en funció de l'afectació.
Després d'aquest procediment es farà una primera intervenció, tot i que segurament se'n podrien necessitar més. L'empresa de desinfecció serà l'encarregada de determinar el monitoratge que caldrà en cada immoble per posar fi a la plaga.
El que encara no ha avançat gens és l'acord sobre com ha de ser l'informe que analitzi l'estat dels pisos afectats de Luminosi del barri.
El regidor explica que l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya encara estan treballant en el redactat del document. Posteriorment l'enviaran als veïns per si el volen signar, un fet que ja ha estat denunciat per l'Associació de Veïns que preferiria participar en les negociacions de com ha de ser aquest informe.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Avui s'ha presentat el col·lectiu de Mares i Àvies per la República de Sabadell. Es tracta d'un grup de familiars que també inclou els homes dels joves que els últims dies han estat protagonitzant les mobilitzacions arran de la sentència del procés. És un col·lectiu per defensar els joves del que consideren repressió policial per dividir l'independentisme. Se solidaritzen amb totes les persones detingudes i empresonades i rebutgen la violència. Alhora, però, creuen que els joves han de poder defensar-se quan la policia actua fora dels protocols. Elles opinen que així ha estat des del 23 de setembre passat.
Sí, les Mares i Àvies per la República de Sabadell no emmarquen només els fets produïts a partir de la publicació de la sentència dilluns de la setmana passada, sinó que remunten a l'operació Judes de la Guàrdia Civil el 23 de setembre. Isabel Canals és una de les membres del col·lectiu.
La ciutat de Sabadell està sent un dels espais urbans on s'ha intensificat la repressió policial. Des del 23 de setembre som assetjats pels cossos policials, artífexs principals de la repressió. Ja abans que es fes pública la sentència del Tribunal Suprem 459/2019.
Des del seu punt de vista, el judici del procés va estar mancat de garanties democràtiques i se solidaritzen amb els condemnats i les seves famílies. També ho fan amb tots els joves que han estat detinguts i empresonats els últims dies, a qui consideren víctimes de males praxis policials.
Estem en contra de la campanya de criminalització dels nostres fills i nets, de les nostres filles i netes, o directament del dels nostres amistats, que pretén dividir un cop més un moviment pacífic, l'independentisme, que està posant en evidència l'estatut quo.
Entre les primeres actuacions que duran a terme hi ha la presentació del comunicat que avui han presentat, volen presentar l'alcaldessa Marta Ferrés, també els Mossos i els cossos policials espanyols.
I sobre els nous CDR que van ser detinguts el 23 de setembre i es va aixecar el secret de sumari del cas on se'ls acusa de terrorisme, Pere.
Segons ha explicat el diari ABC, qui hauria tingut accés als documents abans que les defenses dels detinguts, els acusats no tindrien cap mena de material explosiu a casa seva, tot i que sí que se'ls hauria trobat una caixa amb boles de plom com les que es van utilitzar durant els aldarulls de la plaça Urquinaona de Barcelona. Segons el rotatiu, un document intervingut en l'operació Judes demostraria que el CDR comptaven amb una cèl·lula dorment que estava preparada per actuar. També s'hauria intervingut una conversa telefònica amb un interlocutor anomenat Quim, tot i que no s'especifica qui és.
Sobre el cas del CDR detinguts i empresonats, ahir es va celebrar un acte de suport a Sabadell.
La concentració va comptar amb la participació dels familiars i l'entorn dels encausats, rapers i CDRs, que també han estat acusats per la Fiscalia. Per exemple, el cantant local Elgio, Baltònic, Adrià Carrasco o Tamara Carrasco. La de Viladecans va manifestar que davant d'aquestes detencions només hi ha dues opcions possibles.
El millor homenatge que podem fer als companys que estan en presó o que estan detinguts és continuar amb les mobilitzacions. Quan ens hem mogut, quan hem sentit les cadenes, és quan a Madrid han tingut por. Cuidem de la gent, cuidem dels familiars, com hem dit abans, que es sentin arropats, que no els hi falti de res, però sobretot no deixem el carrer. O sigui, no deixem el carrer, cada dia al carrer, cada dia, cada dia.
Hi van participar 1 miler de persones al Racó del Campanar.
Més notícies de la jornada en format més breu. La policia municipal deté un home de 49 anys amb un requeriment judicial de detenció pendent.
Els fets van tenir lloc ahir al vespre a l'avinguda Barberà. Els agents van arrestar l'home després d'identificar-lo per una problemàtica relacionada amb els baixos d'un local.
I coincidint amb l'exhumació de Franco, que més endavant abordarem, a Sabadell s'ha convocat una processó tal com l'han qualificat els organitzadors.
Començarà a les 7 del vespre a la plaça Sant Roc i es demana als participants que portin espelmes i màscares de Halloween.
La van inaugurar aquesta tarda a les Espai Petit Avant.
El nou servei està destinat a nens i joves d'entre 3 i 16 anys i ja ha tractat 18 infants. La inauguració és a les 6 de la tarda i consisteix en una xerrada i una visita a l'espai multisensorial, a més d'una xocolatada.
I nova jornada de vaga a la delegació de l'ECNOR de Sabadell.
L'aturada és parcial, de 2 hores en l'inici de cada torn de treball. El comitè d'empresa manté la vaga davant la impossibilitat, assegurant, d'acostar posicions amb la direcció de l'empresa de telecomunicacions per millorar les condicions de feina de la plantilla.
Temps ara per a la cultura, perquè aquest dissabte s'estrena al Teatre Sant Vicenç l'obra Oliver, el noi de l'orfenat.
Els senyors importants, els calés duen al banc, i si també en vols tenir per tu...
Es tracta d'un musical basat en l'argument del clàssic de Charles Dickens, Oliver Twist, implica a 320 actors dividits en 2 repertoris de 160 a dalt de l'escenari. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. El programa al matí ha convidat a part de l'equip i els actors per saber com serà el muntatge. Marcel Castillejo, de l'equip de direcció i coordinació, explica el perquè de la tria de l'obra escollida.
Representa que és una obra que hem recuperat, que ja es va fer fa 30 anys i que va significar els inicis, no? Va donar origen al taller de teatre i ara han passat 30 anys, volíem celebrar aquest aniversari por todo lo alto i hem dit, bueno, hem de recuperar una cosa on puguem implicar tots els nens i nenes del taller de teatre, que també s'hi puguin implicar les famílies, els monitors, evidentment, i tota una sèrie d'exmonitors i exmonitores que han anat passant per les diferents etapes d'aquests 30 anys i vam dir, agafem aquest Oliver que ja es va fer...
Fa més d'una dècada que no es feia al Sant Vicenç un muntatge d'aquesta magnitud. El presentador del programa amb un altaló de Ràdio Sabadell, Jaume Pont, hi fa el paper d'afegint, però quan començava a actuar al Sant Vicenç, de nen, va fer d'Oliver, un paper, diu, que el va marcar.
Fa 30 anys jo vaig fer d'Oliver. És un paper, doncs, que té molt, que passa per molts moments de moltes emocions, perquè té aquest primer moment, doncs, que està com molt pressionat i que a més està molt tensionat. Té un moment que té una cançó que és molt tendra, que és aquesta cançó que explicava, que és la cançó trista, però que és una cançó molt tendra, i quan estàs a una, quan jo el record que tinc, quan tens una edat, doncs, en què et costa una mica el fet de distingir la ficció i la realitat, doncs és clar, aquestes situacions et toquen directament i t'emocionen, no? I de fet he de dir que a mi el paper d'Oliver m'ha marcat per tota la vida. O sigui, encara hi ha gent pel carrer que quan em veu, doncs encara em saluda i em recorda com a Oliver.
El text ja s'havia fet 3 vegades al Sant Vicenç. És una adaptació de Joan de la Creu Ballester i inclou més d'una dotzena de cançons a les quals ha col·laborat Tem Produccions en la vessant musical. L'escenografia del muntatge és espectacular i conté l'emblemàtic Pont de Londres. Oliver, el noi de l'orfenat, es podrà veure fins a l'1 de desembre.
Més teatre. La sala de l'Elenca Mariona Ribas puja aquests dies a dalt de l'escenari del Teatre Borràs de Barcelona. Interpreta a Jacqueline de Sévérac en el muntatge Muerte en el Nilo, tot un clàssic d'Agatha Christie. L'obra es podrà veure fins al primer cap de setmana de novembre.
Potser, Núria, és el títol més famós de l'escriptora britànica. Sona aposta segura, però l'actriu Mariona Ribas assegura al programa Connectats que l'aposta és molt més arriscada. Música en directe, uns personatges amb recorreguts fins als extrems i un pas més enllà en la seva carrera. Així li va arribar la proposta.
Aquesta proposta em va arribar quan es va fer el muntatge a Madrid i al Víctor Condem, que havia treballat anteriorment amb La Ratonera. A Víctor li agrada molt Agatha Christie, a més penso que entén molt l'essència i a més com que segons ell és com Shakespeare, i penso que és una comparació molt, molt encertada. Doncs ell disfruta molt i l'entén molt, el món de Agatha Christie. L'ha llegit molt, l'ha vist molt a les pel·lícules, l'ha adaptat molt, i penso que és un director i que coneix molt l'obra d'aquesta dona i la vida de l'autora, no?
Per l'artista sabadellenca això va suposar tot un repte. Ara li queda el desig que algú la triï per treballar en una comèdia.
Per primera vegada a Sabadell, Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops, més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 1, 2 i 3 de novembre. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com i taquilles.
Què faràs a les tardes aquest curs?
Doncs havia pensat fer ceràmica, ioga islandès o bachata, però al final he decidit lluitar.
Lluitar? T'has apuntat a karate?
No, què dius? M'he fet voluntari del Casal dels Infants.
Suma't a la lluita contra les desigualtats. Vine a fer voluntariat i faràs costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Apunta-t'hi a casaldelsinfants.org.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I és, sens dubte, una de les notícies de la jornada. Finalitza l'exhumació de les restes de Franco del Valle de los Caídos.
Un helicòpter ha traslladat les despulles del dictador fins al cementiri de Mingo Rubio, al municipi del Pardo, on el fill del colpista Antonio Tejero, que és capellà, oficiarà una cerimònia religiosa íntima. La comitiva ha traslladat el fèretre original de Franco, tot i que presentava danys per desig de la família 44 anys després de ser enterrat al Valle. Mentre introduïen el fèretre al cotxe fúnebre, s'han escoltat crits de visca Espanya i visca Franco. L'exhumació, que ha començat a 2:15 del matí, s'ha fet sota estrictes mesures de seguretat i sense càmeres a l'interior de la basílica.
La candidata de Junts per Catalunya al 10N, Laura Borràs, considera que l'exhumació de Franco no farà passar pàgina a l'Estat, perquè assegura el franquisme encara és molt present a les institucions espanyoles.
Per a Borràs, la retirada de les despulles del dictador posa punt final a un circ mediàtic amb el qual no es repara tot allò que el franquisme assegura encara arrossega. Per la seva part, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha retret a Pedro Sánchez que ja hagi exhumat Franco sense consens i ha afegit que qüestions com aquestes poden obrir ferides a les famílies.
Més reaccions en aquest cas del grup de memòria històrica de l'Eurocambra, que ha celebrat l'exhumació de Franco com un primer pas contra la impunitat.
També, però, reclamen que s'exhumi José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos per tal de donar un nou significat a l'espai.
La vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, afirma que el dret a l'autodeterminació no existeix.
No la podem escoltar per la seva part, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat valentia a Pedro Sánchez i li ha demanat que despengi el telèfon per parlar amb Quim Torra i proposa una mesa de diàleg per trobar una solució política al conflicte català. També ha advertit el president espanyol en funcions que per a milions de catalans la independència és irreversible.
I continua la recerca de les persones desaparegudes arran de la crescuda del riu Francolí.
Els bombers ara centren els esforços en les zones on l'aigua del Francolí ha baixat per trobar indicis dels desapareguts en el sector de Montblanc i Vilaverd. Responsables del dispositiu, però, apunten que es podria allargar durant dies. Així mateix, tres centres educatius continuen tancats pels efectes de la llevantada. Es tracta d'una escola d'educació especial i l'Institut de Mollerussa i també l'Escola d'Adults de Montblanc.
I l'atur ha baixat en 9.200 persones a Catalunya durant el tercer trimestre de l'any, tot situant la taxa en el 10,87%, segons dades de l'enquesta de població activa publicades aquest dijous. Amb tot, les dades d'aquest últim trimestre són les millors d'aquest 2019. La veu de Víctor Barahona, locutor de l'antiga ràdio Sabadell, l'EJ20, s'ha apagat.
La contraportada.
Estilogràfica, Casa de la Estilogràfica, Fontanella 17, Barcelona. O la termómetros clínicos garantizados, óptica Rivas, Baja Pedregal 16. Los soldados marchan alegres y contentos al compás de una alegre marcha militar. Usted caminará como ellos si baña sus pies con peatón. Peatón descongestiona, peatón rehabilita, balli sus pies con peatón. I aquí finalitzava.
Aquests eren alguns dels anuncis que Barahona gravava quan locutava l'EJ20. Barahona, de 91 anys, ha mort aquesta nit i demà rebrà l'últim adeu en una cerimònia al tanatori de Sabadell.
Víctor Barahona, nascut a Madrid l'any 1928, va començar a l'antiga EJ20, la vintena ràdio d'Espanya, al 1953, on hi va treballar durant 20 anys fins al 1973. A motiu del 75è aniversari de l'emissora, el locutor recordava així com van ser els seus inicis en el món de la ràdio.
Vaig passar a ser locutor de Ràdio Sabadell, aleshores allà havies de fer de tot. O sigui, havies de fer de recepcionista, t'havies de posar els discos, havies d'atendre el públic si venia algú, perquè moltes hores quedava sol, i principalment a la nit, i a les nits, i aleshores, doncs, havies de fer de tot. Els discos havien, l'agulla s'havia de canviar cada dos o tres discos, havies de canviar, que s'empalava el dit de collar el disc que aguantava l'agulla.
La sabadellenca Paquita Holgado va compartir molts minuts de ràdio durant la dècada dels 70 amb Víctor Barahona. En declaracions a Ràdio Sabadell, Holgado ha destacat que si per alguna cosa era carismàtic el locutor, sens dubte era per la seva veu.
Davant del micro, doncs, deia molt d'això, és un locutor que llavors pogués expressar molt bé amb la veu i amb la seva manera de fer, doncs deia molt per l'oient. I ell ho era així, vull dir, tenia aquest carisma, molt semblant doncs amb el que era el Pepe Sánchez, vull dir, eren els dos tàndems que hi havia com veu d'home a Ràdio Sabadell.
A Ràdio Club Sabadell, Barahona va locutar programes com Panorama, l'informatiu del migdia, Caravana els dissabtes al vespre i les tardes infantiles amb el pianista Joaquim Gili.
Doncs des d'aquí fem el nostre més sentit homenatge al locutor de l'antiga Ràdio Sabadell i enviem una abraçada a la família i als amics. L'últim adeu, recordem-ho, a Barahona serà demà en una cerimònia al tanatori de Sabadell, a Sol i Pedrís. Doncs així hem arribat a gairebé al punt de les dues, menys d'un minut per tancar el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva amb aquests números del Centre d'Esport Sabadell i el Barcelona B, els que acumulen els millors registres de la segona B, del grup tercer de la segona B. Ens ho explica el Pau Vitorí a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.